Conseller Francesc Homs, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, i disculpeu-me per haver arribat tard.
Trànsit, no?
Sí, avui he estat una hora 50 minuts al cotxe, que dona temps d'escoltar-los tot el programa sencer.
Perfecte.
De repassar la premsa i de fer deures, que dic jo.
Per tant, has escoltat de Quim Brugué.
Sí, bueno, he anat escoltant tot.
Ja.
Sí.
Què n'ha de dir d'aquesta primera baixa d'aquesta comissió de control de la consulta, conseller?
Bueno, jo crec que a mi em toca dir que ho respecto, no puc pas fer una altra consideració.
Qui el substituirà en aquest cas?
Ho haurà de proposar el grup d'iniciativa, entenc jo. Mm. Això és un tema doncs, que depèn del Parlament, com vostès saben, i ja es proveirà. Hi ha òrgans d'aquests doncs, que a vegades tenen una baixa i per raons les que sigui, tarden un temps a cobrir-se.
Hem sabut a través d'aquesta web del sentit crític que ahir es van reunir. Això, teòricament, seria, segons el Constitucional, s'acceptaria que no es poguessin reunir. Jo ja he dit aquest matí, no sé si estarà d'acord o no estarà d'acord, que, esclar, ningú pot negar que aquests senyors vagin a prendre un cafè junts. Una altra cosa que aixequin acte de la reunió o que sigui, no?
Bé, ja... És a dir, només faltaria que 6 persones no, que no es poguessin reunir en aquests temps que corren. I, a més, hi ha una doctrina del propi Tribunal Constitucional, hi ha una interlocutòria de l'any 2002, on posa manifest que tots aquells actes de caràcter preparatori que no generin efectes jurídics ni a tercers, ni acabin procediments, doncs es poden fer, no? I, per tant, estem en aquest context. Tot el que són actes preparatoris de l'ordre que sigui, mentre no generin aquests efectes jurídics allò vinculants i particularment en relació a tercers, nosaltres entenem que es poden fer.
Va. Brugué deia, hi ha aspectes logístics importants que estan en l'aire. No s'ha contractat qui ha de fer el cens. Queda un mes i no se sap on s'ha d'anar a votar. La campanya institucional està suspesa. No hi ha campanya del sí ni del no ni del sí no. A més, hi ha dubtes sobre les possibles sancions a funcionaris i sobre quin paper tindran els Mossos per garantir la seguretat de les urnes. No sé si anem punt per punt, de tot això hi ha alguna cosa lligada o realment respecta i no comparteix, o comparteix alguna cosa dels que ha dit el senyor Brugué.
Bueno, que estem en un context d'una, podríem dir-ho així, no?, d'una clara anomalia democràtica, és molt evident. De fet, no perquè ho digui el senyor Brugué, qualsevol, diguem-ne, observador ja es dona compte de que estem en una situació realment molt anòmala, perquè, vaja, el contrast que hi ha entre el que és l'expressió molt majoritària del poble de Catalunya, de les seves institucions, del que s'ha votat, recordo les eleccions del 2012, no?, de com s'han fet les coses, plenament ajustades a dret, de tenir una norma no anul·lada, sinó suspesa, per instàncies del govern espanyol, perquè això és d'aquesta manera, és a dir, el Constitucional encara no s'ha pronunciat ni tan sols en quant als efectes, diguem-ne, suspensius, Per tant, realment estem en una situació anòmala. Això és molt evident, no? I aleshores, davant d'aquesta situació anòmala, hi poden haver diverses actituds. Jo el que li descric, doncs, és la que tenim des del govern de Catalunya i que, a més, mantenen també el conjunt de forces polítiques que són la majoria, a més, i que donen suport al que s'està fent, no? Que és que davant d'aquesta situació, que és clarament anòmala, perquè és anòmala, tot això que li he explicat realment és molt anòmal, que en un context democràtic hàgim de discutir d'aquestes coses, de si es pot votar o no, doncs, la decisió que hi ha és, és tirar endavant tot allò que estigui al nostre abast en el context en el qual som, doncs per poder votar el dia 9 de novembre.
Val, li pregunto, a través del que deia el senyor Brugué, qui farà el cens?
Bé, el cens, en aquests moments, de fet, el cens, més que el cens, era el registre de participació. Per parlar en propietat, perquè no sé si el senyor Brugué tot aquest terreny de detalls els coneix amb la precisió més absoluta, no? I el registre de participació, doncs, evidentment, està en un procés de configuració, hi ha uns terminis que estan en marxa i és evident que quan aquests terminis vencin, doncs, si continuem estant en un context doncs, de suspensió, haurem de prendre-hi decisions al respecte, però no és encara el cas d'avui.
On es votarà? O sigui, estan lligats al que seria els col·legis electorals?
Els punts de participació estan identificats a la pàgina web, es varen identificar des del primer moment, no?, es va comunicar a tots els ajuntaments doncs, que si tenien alguna cosa a dir respecte a la idoneïtat d'aquests punts de participació de tots els municipis de Catalunya que ens ho fessin arribar. Estem en aquest sentit doncs, recepcionant la conformitat o les alternatives que puguin plantejar determinats municipis, però si avui vostè entra podrà comprovar doncs, els punts de participació en funció del municipi del qual vostè estigui empadronat.
Quin paper tindran els Mossos en tot plegat?
Bé, escolti, els Mossos, jo em remeto al que va dir el mateix director general de la policia, els Mossos faran, diguem-ne, allò que s'ajusti a dret de fer i, a més, de la manera com ho deia el propi director general de la policia i ha dit en tantes ocasions el conseller Espadaler. És a dir, no, els Mossos no faran res més que, igual que la resta de funcionaris, doncs que actuar d'acord amb les responsabilitats que tenen encomanades i, a més, des d'un punt de vista, evidentment, de neutralitat absoluta.
Hi ha la brama al carrer, majoritàriament, que si diu que el dia no ho votarem, ja no dic entre els opinadors del país, perquè aquí jo diria que és una majoria absolutíssima, fins i tot els que estan a favor del procés, que és que el dia 9 de novembre de votar no votarem. Aquesta és la brama que hi ha. Vostè està convençut que això que es votarà?
Escolti, jo comprendrà que les brames, que ja ho entenc que ho diu en un sentit col·loquial, doncs n'hi pot haver per tots els gustos i tots colors, i a més de propòsits i de pronòstics, millor dit, n'hi han hagut molts en relació a aquest procés, sobre molts aspectes que ja han passat i que s'han anat superant, no? La meva resposta és que sí, aquest és el propòsit, i per això és, diguem-ne, el que estem fent, no? A partir d'aquí, doncs, evidentment, això és, anava a fer el símil, no sé si seria adequat, no? Com el fet de venir de Taradell avui aquí a Barcelona, que hi ha molts obstacles, hi ha un trànsit molt dens, accidents a la carretera, etc, i s'han d'anar sortejant. Evidentment, doncs, no és el que seria en condicions absolutament normals de trànsit fluid, no estem en un context de normalitat, malauradament, ens agradaria que hi fóssim, i d'obstacles n'hi ha, no els amaguem pas, i el propòsit que tenim és anar-lo sortejant.
Llegeixo avui a La Vanguardia que el Constitucional ja dona per fet que no hi haurà decisió abans del 9 de novembre. Li pregunto si, com tots pensem, no hi ha sentència abans del 9 de novembre, perquè precisament ràpid el Constitucional no ho ha estat mai, què passarà?
Home, no digui que no ha estat mai ràpid.
Entengui'm.
No,
sentències? En sentències.
En sentències sí que ho ha estat. Miri, el cas de quan hi havia el plantejament de votar en el País Basc, allà es varen pronunciar en un mes i mig, no? Entre que ho varen recepcionar al Tribunal Constitucional un 17 de juliol i varen dictar sentència l'11 de setembre.
Però
hi havia el mes d'agost al mig.
Però parlem del que avui, per exemple, escrivia en Brunet... Que és
bueno,
que...
Però llavors vol dir una cosa, que jo penso que seria especialment greu, no? Si el Tribunal Constitucional va fer una cosa que no havia fet mai a la seva història, mai, però mai vol dir mai, de reunir-se, diguem-ne, de la manera excepcional que es va reunir atenent el seu pla de treball que tenia previst i que era conegut per tothom, no? I aquí, pel mig, hi havia un criteri d'oportunitat al servei dels interessos d'una de les parts, que era del govern espanyol. Si el que no tindria molt de sentit és que, per uns casos, doncs el Tribunal Constitucional imprimís un sentit del temps, no?, un calendari, i per d'altres, un altre. Vaja, això seria una mica sorprenent, la veritat, no? Però ja ho veurem. Jo no ho sé, aquesta informació, jo no dic que no sigui bona, segur que ho és. Però en qualsevol cas no és del Tribunal Constitucional.
Si la donem per bona, què passaria?
Però és que no, jo em resisteixo a donar per bona una cosa, diguem-ne, que arribes a la conclusió que és que es pleguen els interessos només d'una de les parts, perquè llavors això ja no seria un òrgan, diguem-ne, imparcial.
Ja,
no?
Però com això s'ho podia imaginar que pogués passar, sí. Li pregunto en el cas que passi.
Bueno, doncs quan vagin passant les coses i anirem donant resposta. Vostès també han d'entendre, i crec que la població que ens escolta absolutament també, i si més no així és com ho plantejo, oi? Es pot no compartir, ja s'entén, no? Que nosaltres hem de poder anar prenent aquelles decisions.
Podem arribar el dia 8 de novembre, a la vigília, bueno, sense sentència del Constitucional, amb la qual cosa què fas l'endemà?
Bueno, ja es veurà, si és el cas, ja es veurà quines decisions conjuntament anem prenent. Ens hem compromès a fer-ho d'aquesta manera i davant de cada obstacle anirem aportant-hi una solució. Aquest és el propòsit i aquest és el compromís i és la manera com ho estem fent.
Després de la cimera de divendres, llarga, és una cosa que va ser llarga, garanteix que la unitat política ja no trontolla?
La unitat política, com deia molt bé en una metàfora, el president Mas és com una figura de porcellana fina que s'ha d'anar cuidant contínuament, no?
En algun moment va estar a punt de trencar-se l'altre dia?
Bueno, l'altre dia hi va haver un debat intens, una reunió de 7 hores dona per molt, no?
Però va estar a punt de trencar-se?
No, jo crec que no. A punt de trencar-se, no. Vaja, jo hi era allà dins, no vaig tenir aquesta sensació.
Va ser una cimera molt tensionada?
No.
No.
No, jo per mi no, és clar, això cadascú els adjectius els hi posa a gust del consumidor. Jo dic que va ser intensa, tensa té unes altres connotacions, per mi, però bueno, això del llenguatge, com que té tants matisos, oi? Em semblaria, al final, clar...
Es va parlar precisament, per exemple, a partir de dos, un és singular i a partir de dos és plural. Per tant, hi ha molta gent i es pot saber moltes coses de les que passen allà. I, de fet, llegint els diaris i escoltant les ràdios aquests últims dies, ja se sabia que havien passat, que van passar coses i algunes de les coses hi han estat explicades. Però... La convicció de que el 9 de novembre es vota és col·lectiva a tots els partits que estaven representats i a totes les federacions que estaven representades l'altre dia a la reunió?
Sí, escolti, la convicció de que es vota i que, a més, s'ha de fer tot el possible per assolir aquesta convicció, perquè al final això no... És evident que no ens ho posen fàcil ni ens ho regalaran, oi? I, per tant, s'ha de lluitar, s'han de superar els obstacles i, en aquest sentit, hi ha una convicció absoluta.
En algun moment es va parlar d'eleccions anticipades?
No.
No. Ni de llistes úniques al parlar...
No, no. No, no, a més, ja... Vaja, vostè potser va ser testimoni, com tanta gent del país, el mateix divendres al vespre, no? Hi ha un conjunt de decisions i d'estratègies que es varen perfilar en aquella reunió que, evidentment, ens vàrem comprometre a que s'anirien fent públic en funció també de les situacions que ens anéssim trobant. L'obligació nostra, entenc jo, i així va ser consensuat, que cal identificar tots els obstacles possibles que ens poden, que de fet ja ens posen i ens poden continuar posant, i a partir d'aquí imaginar-nos les solucions a cadascuna d'aquestes dificultats. El que no farem és anticipar dificultats, perquè potser n'hi ha algunes que ni tan sols es poden produir, perquè són escenaris que un té l'obligació de contemplar, però com que no depenen de que es produeixin només d'un mateix, doncs potser resulta que no es produeixen. Per tant, aquest és una mica el resum on allò que és essencial sí que va ser comunicat a la població, que és que hi havia la determinació i la decisió de tirar endavant el 9 de novembre, i la manera d'implementar-ho doncs requereix la possibilitat d'anar prenent decisions en funció també dels obstacles que pel camí ens anem trobant.
En aquella reunió hi havia el president de la Generalitat, que sempre ha parlat de la legalitat, i al seu costat hi havia el cap de l'oposició, que ha arribat a parlar de desobediència civil. Com es casa això?
Bé, hi ha uns acords de totes les forces polítiques que allà eren presents, que sempre han parlat de legalitat. I el que farem sempre ho entendrem en el context de la legalitat. Ja està.
Bé, aquí amb matisos parlem de la legalitat. En el cas del president de la Generalitat, legalitat, diríem, també a nivell espanyol, i en el cas, interpreto, d'Esquerra Republicana, una legalitat a la llei de consultes catalana.
Bueno, però llavors, veu, vostè ja em canvia la pregunta. Legalitat és legalitat en qualsevol dels casos.
Sí, però una es refereix a una llei de consultes catalana i l'altra a la legalitat de l'Estat.
Nosaltres ens devem, evidentment, a la legalitat catalana. I és així. I, a més, en el context que estem fent les coses, ho estem fent d'aquesta manera.
Avui, que justament fa 80 anys, el 6 d'octubre del 34, el ministre Fernández Díaz dona una entrevista al Mundo, on diu... Mas i Junqueras volen portar Catalunya cap a un altre octubre del 34.
I què vol que li digui?
El que pensa?
Bueno, jo crec que és una provocació constant el que ens diu el senyor Fernández Díaz, no? Primer, demostra que d'història en sap poca i de coneixement del que passa ara també, perquè, diguem-ne, aquest tipus de comparacions... diguem-ne, simplement acrediten això. Estem en una situació i un context absolutament diferent. Jo crec que sent, a més, el ministre de l'Interior, fer aquest tipus de comentaris no em sembla precisament un acte de responsabilitat.
En aquesta mateixa entrevista al Mundo, sobre els 300 antidisturbis que l'Estat ha enviat a Catalunya, diu que la decisió no té res a veure amb el procés, sinó que es deu a un increment per l'alerta per prevenció i protecció contra atemptats terroristes islamistes. No sé si sap alguna cosa, si és que estem en estat d'alerta a Catalunya i que per això s'ha hagut d'augmentar la quantitat de policies que hi ha a Catalunya.
No en sé res, però expressat així penso que no és molt prudent. Penso, vaja, no sé, ho hauria d'explicar ell una mica millor. Jo no en tinc coneixement, última hora sóc el portaveu del govern, i des d'aquest punt de vista tampoc n'haig de tenir més coneixement. Ell, si alega aquestes raons, doncs hem de pensar que hi són.
De seguida dono pas a la Pilar amb el Màrius, amb el Joan i amb el Xavier, però encara vull fer un parell de tres de preguntes. La primera és que... Avui el Financial Times reclama una reforma constitucional i demana, en una de les tres editorials que fa, demana al govern d'Espanya que actuï ràpidament per evitar el xoc de trens. Em pot garantir que en aquestes últims dies, setmanes, no hi ha hagut cap contacte entre el govern català i el govern espanyol?
Sí, el que no sé, diguem-ne, si em diu que li, el verb garantir vol dir que no li digui una mentida.
Sí.
Evidentment, no li puc pas dir una mentida jo.
I llavors?
No em dic cap.
I llavors?
No hi ha hagut cap contacte, no?
Cap tipus de contacte?
No, no, escolti, ja ens agradaria. Fixi's que, diguem-ne, la predisposició nostra a mantenir, tenir, a desenvolupar un diàleg sempre hi ha sigut. Hem considerat, a més, que el que estem gestionant col·lectivament a Catalunya és una qüestió eminentment política, fonamentalment política, i que és una mala solució, diguem-ne, a les coses de la política respondre-hi amb una interpretació absolutament esbiaixada i interessada de la llei, no? Perquè és tant com la tècnica de l'estruç, que és, no? És amagar el cap sota l'ala i fer veure que el problema no hi és i mirar de posar-hi per davant doncs, tribunals i lleis interpretades d'una manera molt particular, no? Jo crec que això, ho hem dit sempre, és un error monumental que està fent el govern espanyol, no? Però bé, nosaltres, no perquè ells cometin aquest error tan gran, deixarem de fer allò que, de fet, és mandat del poble de Catalunya.
Aviam, podem començar amb preguntes? Jo encara queda algunes preguntes, però les faré després, si es plau més breu.
Sí, no, amb la màxima...
respostes. Moltes gràcies.
Amb la màxima consideració personal faltaria més la meva disconformitat política. Jo em pregunto, vostè diu, jo no dic mai mentides. Jo crec que vostè, com tots els que estem aquí, estem convençuts que serà impossible votar, i vostè manifesta que sí que ho farem. Per tal, jo crec que això crea una sensació de fatiga. Crec que hi ha una escenificació política que ja ens està portant fins a un límit. En fi, i el silenci de tots els partits polítics, que és una novetat. És a dir, no sabem quines seran les dues o tres setmanes que això pugui durar. I després hi haurà un anunci d'un canvi, que serà el substancial, en un sentit o en un altre. Però jo crec que tothom, totes les forces polítiques que estan dient que votarem, amb la boca petita diuen que no votarem. Aleshores, això crec que és un cert teatre que cansa molt.
Bueno, què vol que li digui? A mi també em cansa, i en aquest sentit podem compartir alguna cosa, jo sempre busco els punts en comú, em cansa, diguem-ne, que la resposta de les institucions espanyoles, i particularment del govern espanyol, sigui contínuament un no a tot, no? Això és fatigador. Però perquè sigui fatigador, no vol dir que ens declarem cansats.
No,
aquesta
però fixi's
que...
Perdó,
ens autodeclarem... Perdoni, acabo. Ens autodeterminem cansats, i aleshores ho deixem córrer tot. I això és una actitud que es pot tenir, i és perfectament plausible, és fins i tot comprensible, i s'ha de ser generós amb totes les actituds, amb la comprensió envers en totes les actituds, per ser més precís, però no és la nostra. No és la nostra, i nosaltres intentem, davant d'aquesta autèntica anomalia, que és com ho entenem, doncs, vaja, fer-hi front, I sí, també estem molt cansats de determinades actituds.
Fixi's, vostès estan cansats del govern espanyol. Nosaltres, del govern espanyol i del govern de la Generalitat. És a dir, hi ha ciutadans que estem entremig i estem una mica atormits.
Anava a dir el nosaltres, defineix-lo.
No, hi ha ciutadans, depèn si és 16 o 18 només, però estem
15.
Sí, inquiets.
No, escolti, jo crec que s'han de respectar totes les opinions. Puc entendre la seva reflexió... Però reitero, és a dir, les coses que paguen la pena a la vida les fan precisament els cansats. Vol dir que el convido en aquest sentit que no li sàpiga greu estar cansat.
El meu avi deia que els cansats fan la feina.
Sí. Exactament, volia acabar aquí, sí senyor.
Va, Joan.
Escolti, dues reflexions breus.
Gràcies.
Perquè vostè les pugui comentar.
Sí, sí.
Si vol, faltaria més, Jo li volia preguntar una mica sobre si vostès, quan estan vostès sols, no cal que ho faci aquí, que jo ho entendré, fan alguna mena d'autocrítica. Li poso alguns exemples. Convergència a punt de la ruptura amb Unió, però sense consumar un nou matrimoni amb Esquerra. Les seves expectatives electorals, inclús les que publica el Centre d'Estudis d'Opinió, on vostès algun ascendent deuen tenir, diuen que estan pràcticament amb les eleccions perdudes. Inicien vostès un procés on volen crear el que vostès en diuen estructures d'estat i tan sols 2.457 catalans residents a l'estranger s'apunten a votar en un referèndum, o tan sols 200 persones decideixen donar les seves dades a una hisenda catalana i no a l'agència tributària. Això a vostès no els hi fa reflexionar sobre les coses que estan fent malament? I la darrera reflexió. Vostè parla constantment de normalitat, però jo quan penso en normalitat penso, escolti, vostès, per exemple, havien una notícia de que estan invertint diners o estan gastant diners públics amb un lobby per obrir relacions a l'estranger. El president Mas ha fet un grapat de viatges fora, a pesar de la qual cap nació del món els ha donat a vostès la raó en res. Cap constitució del món, amb la qual no és normal la seva situació des del meu punt de vista, cap constitució del món, excepte Etiòpia, els hi dona a vostès la raó amb el que pretenen fer. Per tant, vol dir que la normalitat és fer el que no fa ningú en el món i que, en canvi, vostès no s'han aplicat cap mena d'autocrítica?
Gràcies. Hom, conselleu-vos.
Bé, nosaltres procurem aplicar-nos tanta autocrítica com som capaços, i de fet ho fem, i n'hi podria mostrar moltes evidències o molts exemples, però passa una cosa, que és que el que no fem és, diguem-ne, dissimular la realitat que hi ha en el nostre país, no? I el que ha passat en aquests darrers anys. És que jo crec que hi ha anàlisis, vostè descrivia doncs tota una sèrie de circumstàncies, però és que se'n deixa les més importants, des del meu punt de vista, no? De tot un conjunt de coses que han passat en aquests últims anys que nosaltres no ens passen per alt. A vostè potser sí, però cadascú està en el dret, diguem-ne, d'enfocar les coses com considera convenient, no? Aquí s'han fet sempre, des de Catalunya, les coses tan bé com hem sigut capaços, amb molts errors interns, no ho hem pas negat mai, no? Però particularment, doncs, en aquests anys es va fer una proposta d'estatut, es va fer una negociació amb Madrid, es va acceptar el resultat de la negociació, es va demanar al poble de Catalunya que ho ratifiqués en referèndum, el poble de Catalunya ho va fer, i després això s'ho va carregar un tribunal constitucional, després, per cert, d'un PP recollint signatures d'una manera més que maldestra. No sé si això estava cap constitució de cap lloc del món, fer les coses d'aquesta manera, però ho varen fer en contra d'allò que havia votat la ciutadania de Catalunya, i a més cometent, i n'eren conscients alguns, una gravíssima irresponsabilitat, no? No perquè sí som on som en aquests moments, ni per la veleïtat, ni per la dèria d'alguns en particular, sinó perquè hi ha hagut tot un procés de decantació, de maduració, que ens situa on som. Evidentment, amb els errors que vostè vulgui pel camí, però en el que és essencial, som on som després de tot un camí seguit, no? I des d'aquest punt de vista, escolti, diguem-ne, voler resoldre el que està plantejat votant, jo diria que sí que hi és a moltes constitucions del món, eh? De fet, hi ha un lloc que es diu Gran Bretanya, que no hi havia un plantejament...
Que no té constitució.
Té un marc constitucional, té unes lleis, no ens enganyem. Però, finalment, allò que és essencial, i el Quebec, que deu haver-hi constitució canadenca, no? Em fa l'efecte, d'acord. Per tant, fixi's, vostè diu que això no té precedents. No, sí que en té. No. I, a més, a països de llarguíssima tradició democràtica, on entenen que els problemes per uns, o reptes pels altres, o oportunitats, aquí cadascú que ho qualifiqui com vulgui, al final es resolen votant i mirant a veure quina és l'opinió, perquè no és evident quina és l'opinió del poble català. Ja es veurà. Aleshores, això que em sembla que, a més, passa en d'altres llocs, doncs, de democràcia reconeguda, simplement el que es planteja per aquí, i per què no hi ha voluntat de trobar solució des d'aquest punt de vista? Que és que fa por que ens expressem, els catalans? Jo només puc arribar a aquesta conclusió escoltant determinats discursos.
Màrius Querol.
Fer la pregunta intentaré ser breu.
Gràcies.
Falten 34 dies pel 9 de novembre. Vostè fa un moment ens deia que davant dels obstacles hi cercaran solucions. Però hi ha una cosa que és molt, molt, molt difícil de solucionar, i és el temps. A partir de quin dia no serà possible posar les urnes amb totes les garanties democràtiques? És a dir, el compte enrere ha començat. Hi ha un moment, s'hauran de fer les meses, s'haurà de fer tot això, no s'improvisa d'un dia per un altre. Hi ha un moment que si no s'han pres les decisions, serà impossible arribar al 9-N amb les urnes.
Té la resposta, la pregunta té tota la lògica del món. És evident que aquest dia no pot ser el 8 de novembre, tampoc el 7, ja s'entén, El dia exacte, doncs, si agafem els propis terminis establerts en el decret de convocatòria, poc o molt es pot arribar a deduir.
I seria més o menys?
A l'entorn, doncs, de 13, 14, 15 d'octubre. És evident que també es pot procurar prorrogar alguns d'aquests terminis, perquè al final el que marca la referència de tot això, de fet, és la llei, particularment, o les regles del joc que estableix la llei de consultes, però és evident, no es pot decidir això, si és que s'ha de decidir, si és que s'ha de decidir, perquè això és pressuposar una decisió, no? Si és que s'ha de decidir el dia 7 o 8 de novembre, s'haurà de decidir, si és que s'ha de decidir, repeteixo i ho subratllo, doncs abans, no?
Ens queda aquesta setmana, doncs.
Mani?
Ens queda aquesta setmana.
Sí, bueno, sí, però suposa que, diguem-ne, que no, només hi ha aquesta opció.
La situació del cens és irresoluble.
Bueno, ho saben millor vostès que jo.
Home, per vostè, què? Vostè no pot fer anar les dades que tingui l'IDESCAT una funció per unes altres. És una vulneració de drets individuals, és una vulneració de la llei de protecció de dades.
Vostè
crea una inseguretat jurídica. Sí, vostè no pot fer anar les meves dades per una altra qüestió. La llei, en aquest sentit, protegeix a tot ciutadà que vulgui que això sigui així, conseller.
No pateixi. Les seves dades no les utilitzarem si no hi ha marc legal per fer-ho. Vostès confonen cens per una altra cosa, que de fet és la que ens estableix la llei de consultes, que es diu registre de participació. No apunto més coses, perquè llavors ens desvalaria, diguem-ne...
Això és torçar la llei, i vostè ho sap.
No és torçar la llei. Veu com ja no em fa servir el mateix argument? No, esclar, llavors és torçar la llei. No, és orientar les coses, és saber superar obstacles. No, és simplement això.
Pilar.
No, si trigues una estona més, et declararà il·legal el Joan. Vull dir que donem-li temps.
Jo parlava amb ell, no necessita. Crec que ell és prou hàbil i no li fa falta un defensor.
Va, vinga, Pilar. Carinyo, ja t'ho he dit, que avui estem nerviosets.
Dale un carinyo, ja en tinc de carinyo.
Nerviosets. No, primer una prèvia. Quan la ministra d'Interior parla de 300 antivalots i ho barreja amb el tema de l'amenaça terrorista islamista, jo li pregunto per què antivalots? Que fan manifestacions? És a dir, és que no s'aguanta ni en la primera frase del titular. Per lluitar contra el fenomen jihadista, el que envia són espies. Envies membres del Centre Nacional d'Intel·ligència, hi havia gent que segur que ja ho han fet i que fan molt bé de fer-ho. I no només espanyols, sinó que n'hi ha de tot arreu. Alguna vegada us he dit que aquest tema en sé una mica, que Barcelona gairebé en aquests moments és com una casa blanca, estem plens d'espies en aquest tema. Però antivalots, guardats en un hotel de Calella... que esperen, que es manifestin els jihadistes dient anem a atemptar? Per favor, ministre. Ho dic perquè a vegades aquesta cosa amb la qual es juga en un tema tan seriós, fem veure que tots som imbècils, doncs és una mica passat. Després, a partir d'aquí, com que suposo que els altres companys no ho han dit ni ho diran, jo sí que ho vull dir. Jo estic enormement orgullosa de com s'estan fent les coses, i crec que també ho hem de dir. Es va haver una reunió en la qual es va fer alta política, perquè, clar, això seria molt fàcil si tothom pensés igual, si fos el Partit Nacionalista Escocès. Ho tenen fàcil? Aquí hi ha 5 partits diversos que, a més, es barallen en l'arena política amb tota la lògica, perquè tenen plantejaments ideològics diferents, que són capaços de fer un nivell d'alta política tal que aconsegueixen salvar unitats que podrien ser delicades i fràgils, però que tanmateix acaben sent enormement solvents. I l'acte dels ajuntaments és brutal, és un acte de democràcia territorial.
Però hi ha una pregunta per fer-li.
No, la que em toqui la gana.
Va, fem-ho, sisplau, gràcies.
Jo diria que tots heu donat la vostra opinió i tu estaves cansat, jo en canvi estic contenta. Estem en la part psicològica, ara, del debat.
Que no pressuposis. No pressuposis que si tu et sents orgullós, els altres no ens hi sentim.
Jo no m'hi sento.
Cosa que t'agrairia, és a dir, diguem, en fi, no pressuposis.
Només he dit, Màrius, que els altres no ho diríeu.
És que no m'hi sento.
Si m'equivoco, estic encantada.
Els periodistes no ens abracem, els entrevistats.
Depèn. Bueno, depèn. Jo no m'abraço a l'entrevistat. Jo m'abraço a un procés que m'agrada. I m'abraço a una unitat política que m'agrada. I m'abraço a un acte de més de 900 alcaldes que m'agrada. Això m'abraço.
El senyor Quimpons
ja deu tenir qui l'abraça.
Moment Teletubi de la raó.
Una abraçada. Sí, home, bueno, es prefereixo ser Teletubi que segons quines coses.
No vull ser polèmica, però és que sembla que...
No, home, perquè...
Tens que dir-te que sembla que els altres aquí no...
Els altres no sé què feu. Jo he parlat per aquests senyors que estaven... Un està molt enfadat i l'altre... l'altre. Així t'ha semblat que això era periodisme el que ha fet el Pérez Alegre?
Jo t'ho
dic pel meu cas concret. Home, perquè ha fet un míting polític...
No em dic Pérez, em dic
López. Home, López Alegre, és que ara, perdona, em diré per quines que sóc jo. I en tot cas, i ara ja sí, la pregunta, si és que puc i no m'interrompeixen.
Ella mateix ho diu, ara ja sí.
Perdoneu, conseller.
Una pregunta que... Sí, sí, no saben el que es fan les criatures. Una pregunta... Perdó, dues preguntes ràpides. La primera és... Cada vegada que pagarem la llum, ara finançarem el Real Madrid. Voldria saber si, com que tot això va passar al contracte amb Càstor, quan hi havia un ministre català, que després va ser president del govern català de la Generalitat, el senyor Montilla, voldria saber si el govern té alguna cosa a dir sobre el tema Càstor. I després l'altra és, ha canviat alguna cosa? Perquè la paraula diàleg, que no l'havíem sentida mai en boca de Rajoy, va ser dit aquest cap de setmana. La llei i el diàlogo. I Mas va dir... que estaria molt bé parlar després del 9-N. Vol dir això, que si Rajoy veu la llum, finalment, i diu que s'ha de parlar, Artur Mas considerarà que no es parla fins després de votar?
Apa, pilota davant de porteria, eh?
A veure...
Això sí que és periodisme, això m'ho permeteu, gràcies. M'acaben de salvar, m'han absolt.
Vinga, va.
No, no, que això...
Va, perfecte,
no, endavant. És que ella està cansada, jo el respecto, pobre.
Diu el Montilla, que ho va fer malament.
El Montilla ho va fer molt malament en aquest tema, sí.
Aviam, tema Castor.
No, ja passa, A veure, el tema Castor, de fet, si recorden, quan es va... Vaja, quan va agafar dimensió pública tota aquesta qüestió, ja vàrem anunciar, i de fet vàrem interposar tot un conjunt d'accions de caràcter judicial, i aquí ens hi personarem, a més, particularment, perquè certament, vaja, les decisions que s'han vingut prenent són, com a mínim, diguem-ho així suau, sorprenents, no? I, a més, havíem identificat ja en el seu moment la falta d'un conjunt d'informes de caràcter mediambiental i de caràcter, sobretot, geològic, que sembla ser que no estaven o complets o que en algun cas concret fins i tot no hi era. Per tant, en aquest context, el que farà el govern de la Generalitat és personar-se. De fet, ja hi érem, però reforçar les accions judicials, doncs, que em sembla que és evident que s'ha d'intentar o que tenim l'obligació de fer.
Contra l'empresa o contra el Ministeri? Com va?
L'administració, per qui era la que havia pres la decisió d'adjudicar aquesta explotació sense, sembla ser, dic amb tota la cautela, sense tenir tots els estudis corresponents principalment. Aleshores, l'altra pregunta era sobre...
El diàleg.
Sobre la idea del diàleg, no? Jo no sé si podríem treure aquesta conclusió que vostè deia d'una manera tan precipitada. No ho sé, La disposició nostra hi és sempre. S'entén, doncs, que, evidentment, el desenllaç del 9 de novembre, evidentment, allò que expressi la ciutadania de Catalunya, requerirà, ho hem dit sempre, doncs, una negociació, i esperem que aquest diàleg, que aquesta negociació, doncs, es produeixi. No tinc jo la sensació que el discurs del senyor Rajoy hagi canviat massa. Més o menys, ells van dient sempre el mateix, que és una aposta, jo en dic, estètica pel diàleg, però que no té contingut. La prova d'això... perquè, és clar, és que el que ha passat aquesta setmana passada, a part del que és més comentat, no?, que és l'alineament de les institucions de l'Estat per intentar parar els peus a Catalunya, Consejo de Estado, Consejo de Ministros, Tribunal Constitucional, a part d'això, hem conegut, no?, les previsions pressupostàries que fa el govern espanyol de cara al 2015.
Ens provoquen per radicalitzar-nos?
No ho sé, però en qualsevol cas és evident que no és un missatge, diguem-ne,
de diàleg.
Més aviat tot el contrari. I quan el president Mas va posar damunt la taula del president Rajoy a finals de juliol un conjunt de 23 propostes, que estiguem primers d'octubre i no hàgim rebut ni una sola resposta en aquest sentit, jo em sembla clarament una expressió de falta de diàleg, sincerament.
Molt bé, acabaré, però em sembla que sobre el tema que parlava la Pilar del Castor, del cas Castor, em sembla que el Joan volia fer una...
Sí, jo sobre el Castor només fer-li una pregunta que suposo que vostès han previst, que és, de fet, això era un magatzem per guardar gas que després ha de servir o per subministrar, per exemple, per plantes de cicle combinat. Hi ha empreses catalanes com, per exemple, Gas Natural, que a Plana del Vent a Vandellós tenen plantes de cicle combinat, a part de les accions judicials que siguin oportunes. Suposo que vostès deuen tenir una idea d'un magatzem per gas per companyies d'aquí del país per fer abastament a indústries o particulars. També deuen tenir com una alternativa el que ha sigut, el que efectivament està mal fet del dipòsit Castor. I segona, aquestes demandes que vostès presenten són similars al procediment que hi ha hagut també conflictiu en relació al tema d'ATL i d'Acciona amb Aigues de Barcelona? És un conflicte similar d'una cosa mal feta, com els hi ha passat a vostès, o és quelcom molt diferent?
Bueno, jo crec que, vaja, no té res a veure una cosa amb l'altra. Anant a pams respecte a les alternatives, de fet, com a govern estem promovent en altres llocs. I la idea d'emmagatzemar gas és una idea que està contrastada. Passa que s'ha de fer bé. Simplement s'ha de fer bé.
Si no va el Castor, vostès on te pensen que anirà això? Si no va el Castor, on te pensen que es podrà fer?
Hi ha alternatives, i de fet hi ha alternatives. Nosaltres, des del govern, hi havia unes alternatives vinculades a, vostè potser ho recordarà, amb unes mines que havien estat d'extracció de potassa, no? On s'hi posava gas liquat, però aquí la diferència, jo no sóc expert en la matèria, però me n'he procurat informar una mica, no? Aquí la diferència és que, diguem-ne, amb un espai geològic que tenia característiques de falla, s'injecta pressió. I això no sé si és exactament el lloc més idoni. I en canvi, el que és aprofitar cavitats que ja són buides perquè s'ha extret sal on s'hi posa gas liquat és una altra filosofia, és una altra idea clarament ben diferent, no? Però és evident que ja ens convé col·lectivament que hi hagi solucions d'emmagatzematge de gas a raó de poder no estar tan supeditats a les fluctuacions del preu, i això redundeix en benefici finalment del consumidor. És evident que decisions s'han de prendre, però que s'han de fer bé, les coses s'han de fer bé, no? I respecte a la comparació que feia, jo ja ho sé que, vaja, no, el que m'acredita és que una cosa no té res a veure amb l'altra, no? Hi ha una adjudicació que evidentment aquest tipus d'adjudicacions hi han interessos contraposats de companyies diferents que defensen els seus interessos davant dels tribunals, però vaja, en aquest sentit nosaltres estem molt convençuts del que varen fer en aquesta adjudicació. Allà no hi havia una afectació en un territori ni una afectació a l'àmbit geològic, sinó que hi havia una discussió, o hi ha una discussió, doncs, si aquell contracte està ben fet o no. És bastant diferent, eh? Ho dic per situar també les coses en el seu lloc. Nosaltres pensem que sí, que aquell contracte, que aquella adjudicació està ben feta, ho han fet els tècnics de la Generalitat de Catalunya, no és pas una decisió de la política, del govern, eh? I que està ben feta. Però això no té conseqüències i, diguem-ne, el terra no es mou, no sé, ja, per dir-ho fins i tot d'una manera gràfica, no?
Va, en queden un parell d'altres de preguntes breus per acabar aquesta conversa. La primera, jo que he parlat de Castor, estem parlant dels temes de la setmana passada, que va ser el tema de DIF i la inundació d'aquest tram entre Girona i Figueres. Prendran mesures contra DIF des del govern català?
Bé, això al costat de l'Ajuntament de Girona, que n'està prenent, és evident que hi donarem tot el recolzament i el que faci falta, i el mateix conseller Santi Vila, en aquest sentit, doncs, també s'hi ha pronunciat aquests darrers dies, està clar.
Val, la segona. Segons el calendari que va anunciar la vicepresidenta Ortega, avui havia d'entrar a la sol·licitud, vostè m'ha enviat el Marc Martínez Amat, la sol·licitud d'apertura del termini per fer sol·licitud al vot vàlid, al vot rogat d'estrangers i a la presol·licitud dels emigrants. Se sap quan s'obrirà això?
Bueno, aquestes sol·licituds estan a disposició, hi ha una informació a disposició també de la ciutadania, i quan s'obren terminis de sol·licitud vol dir això, que s'obren terminis de sol·licitud, i l'administració, per definició, tothom qui sap de dret administratiu, l'administració té l'obligació de recepcionar totes aquelles sol·licituds, de l'ordre que sigui, que es dirigeixen a l'administració.
Què li sembla que Unió hagi donat llibertat de vot als seus militants?
Doncs em sembla molt bé. És la decisió que ells han pres i els ho respectem absolutament. Jo crec que, diguem-ne, que aquí hem de... Vaja, només és possible ser coherent amb el que plantegem, acceptant que hi ha posicions diferents. I en aquest sentit jo crec que és molt correcte.
Va. Acabo. I no vull cap ni comentari ni per part del Cerdà, ni per part de López Alegre, ni per part de la Rahola, ni per part del Màrius.
Jo no diré ni piu.
Màrius, gràcies. Gràcies. És que hem llegit que el Nació Digital, i ho hem dit aquest matí, que el CEO ha revelat quins bolets cullen els catalans segons el partit que voten. És a dir, a més, Iniciativa i el PP uneixen el rovellón. Sí, jo pregunto, cal fer aquestes preguntes?
Tu no has anat mai a buscar rovellón.
Ah. Sí, però no, però m'és igual si Iniciativa o Convergència o
Esquerra voten. A mi m'has destrossat la vida.
Amb això no tinc ideologia.
Perdoneu, a mi m'han destrossat la vida perquè a mi m'agraden els CEPs i resulta que els agafen els ciutadans.
Això no fa.
Què és això?
No sé si perdre molt. El que va posar aquesta pregunta es havia pres una mica de manita muscària.
A veure, anem a fotre un risotto de bolets a tallar i no sé de quins bolets
eren. No sé si prenem molta credibilitat.
M'agraden els bolets de ciutadans.
Sort que he demanat que no feu comentaris. Moltes gràcies.
Els aspectes culinaris sempre desperten una gran passió. Intento posar les coses en context, perquè presentades així és evident que si presentades així no tenen molt de sentit, però les coses en tenen si es mira quin és l'origen de tots plegats.
Molt bé!
No, home, no, és una mica més senzill i més prosaic que tot això, no? Hi ha regularment... Em sembla que són, parlo ara de memòria, tres vegades l'any, dues o tres vegades l'any, que el Centre d'Estudis d'Opinió fa unes macroenquestes que se'n diuen òmnibus.
Collirem, perdoneu, collirem bolets, com a mínim?
Un moment, deixa'n, si m'ho permeten,
Sí. Ara ja està fora d'hora, ja.
Si els interessa, vull dir, si no,
sí, sí,
no passa res.
Sí, deixin de fer la columna d'opinió, sisplau, gràcies.
En aquestes enquestes, cada departament de la Generalitat de Catalunya proposa un conjunt de preguntes a raó de les polítiques que fa. I en aquest cas, doncs, hi ha hagut un debat, no?, sobre tota la qüestió dels boletaires, dels carnets dels boletaires, de quins hàbits i costums hi ha en aquest sentit, no? En aquesta enquesta hi va tot, i es podria creuar tot amb tot. I podríem arribar a fer presentacions molt, molt surrealistes, si vostè volgués, no?
Sí, sí.
Perquè hi va tot, hi va, doncs, des d'intenció de vot, perquè s'aprofita per fer una mica tot, i més totes aquelles preguntes, i, evidentment, el vot es pot creuar. Pot creuar tot, no? Ja. Bueno, ja està, però...
Però és evident... Sí, van creuar els calés.
No. És evident que el que hi ha, ja s'ho poden ara, imaginar, no. El propòsit ni del govern ni del Centre d'Estudis d'Opinió és mirar de saber, ja s'entén això.
Què voten els boletaires?
Què voten... els que els agraden els CEPs o els rovellons.
Estic preocupat, no té cap, conseller, em preocupen els barrufets, perquè ja sap vostè que vivien a bolets i ara no sé si són els barrufets de la CUP o de Ciutadans.
No, Ciutadans els CEPs, cosa que està molt bé. Ciutadans els CEPs. No hi ha ningú que estigui amb
Trompetes a la mort.
Oh, fantàstiques.
Sí, però és un nom...
Però són boníssimes.
I els peus de rata.
Sí, noi.
Els peus de rata.
Els
pets de llop.
En aquest moment.
Però els pets de llop no són comestibles. Ara, miri, què vol que li digui? Si el resultat de tot això és que aquí puguem tenir un moment de distensió, doncs que...
Benvinguda
sigui, perquè això no deu cansar tant, no?
No, el que cansa és pensar si hi haurà llista única a les autonòmiques o no.
Bueno, no hi patís.
Molt bé. Conseller, gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RQ i fins molt aviat.
Gràcies a vostès.
Vaig un moment a la publicitat, són les 10:10. Vaig a la publicitat i d'aquí uns moments el pidió José Silva aquí al Món RQ.